25, un any en què van pujar les denúncies un 26% i es van dur a terme 11.000 intervencions policials, concretament més de 3.500 centres sanitaris i 8.000 assistències domiciliàries.
Són les 5 i 4 minuts, seguim en Tèntol i les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tèntol.
Heu de saber que sales d'esperes el nou recull de relats de l'escriptora mallorquina Neus Canyelles.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
I doncs el moment d'encetar aquesta tercera i la darrera hora del programa d'avui. Ho feim amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui amb una escriptora de categoria, la Neus Canyelles.
Miro com balles i el temps es ralentitza. Sento com cantes, la veu que m'hipnotitza. Miro el teu cos, miro com va girar. Ets una veu tornant-se melodia. Canto el batec dels nostres millors dies. Sóc tan a prop de tot el que he desitjat.
Diuen que les sales d'espera abracen tot un món. Poden ser habitacions tancades o espais oberts, però també situacions i moments en què les coses que no entenem o no ens agraden poden canviar i millorar. I, de fet, són el leitmotiv del darrer recull de relats que Neus Canyelles acaba de publicar a l'editorial Empúries. Aquest nou treball torna a la seva mirada incisiva sobre situacions quotidianes, emocions humanes i el pas del temps, temes que volen comentar en profunditat amb ella, l'escriptora Neus Canyelles.
En profunditat.
I sense massa espera, Neus, ja t'ho poden saludar. Com estàs? Benvinguda.
Sí, hola, molt bé, gràcies.
Aquí també has tingut, quan esperaves per entrar en aquesta entrevista, has tingut sensació de sala d'espera?
Sí, però ha estat poca estona. No m'ha donat temps.
No s'ha fet llarg.
Per cavilar.
Però sí que és un moment per pensar les sales d'espera.
Sí, jo crec que sí. Bé, depèn molt. Hi ha gent que potser... Bé, abans hi havia més gent que mirava revistes, diaris. Ara tothom està en el mòbil. Sí.
De fet, quan vas al dentista i esperes...
Sí, tothom.
Tothom està en el mòbil.
Per tot, sí.
Això sí que t'ha fet reflexionar per escriure aquest llibre, o no? No hi has caigut en aquest punt?
Sí que me n'adon quan som a una sala d'aquestes, però no ha estat una cosa que m'hagi fet escriure. De totes maneres, és una cosa que no cap d'entendre molt, però...
Per tant, la Neus Canyelles pensa quan és a les sales d'espera.
Sí, jo supos que sí. Bé, depèn també de quina sala sigui, perquè si t'han de donar una notícia que penses que no pot ser molt bona, ja. Això, i al revés, si esperes una cosa bona i després no ve. Però bé, sí.
Per tant, també tot... un moment d'angoixa, d'incertesa.
Sí, d'incertesa, sobretot. Uh-huh. Sí. Això és també un poc el que he volgut reflectir en els contes. Uh-huh.
Clar, perquè pàgina 23, en el conte desconcert, llegint que durant un viatge a Barcelona vaig prendre notes sobre les coses curioses que m'estaven passant i vaig prometre que en tornar a casa les convertiria en un conte. És un costum que no puc evitar. Sempre duc una llibreta a la bossa per apuntar-hi notes o frases. Doncs bé, el conte és aquest. i a partir d'aquí comença Desconcert. Volia demanar si aquest punt és molt autobiogràfic, si la Neus Canyelles també és d'aquestes dones que no pot sortir de casa sense una llibreta perquè no li passi com en Andrés Estellés, que acabava fent poemes de Mosseres Tovaes de restaurants. Tu sempre dus paper i un boli per si de cas.
I sobretot ara que ja som més gran, perquè abans me fiava bastant més de la meva memòria i potser me venia una idea de me'n recordaré, però ara ja és impossible això, ja no recordo res cap de 5 minuts, i sí que vaig en sa llibreta.
I
vaig apuntant. Uh-huh. A vegades és més una paraula, no sé, qualque cosa que me pot suggerir.
Uh-huh. És curiós el tema de les sales d'espera, perquè encara n'hi ha moltes, n'hi ha a molt de llocs, són llocs que freqüentant tots, i són aquests anomenats no llocs, perquè a vegades són molt hostils, no? No ho sé.
Sí.
Depèn del lloc.
També és vera que no tots els contes hi surt una sala d'espera física, diguem, no?
Sí, una sala d'espera també pot ser un espai mental.
Un espai mental, una situació així de un moment d'espera d'alguna cosa, però que no tens per què estar assegut
un
a una
físic,
cadira,
sí.
Un lloc físic, sinó moments també, sí.
I quan en Neus Canyelles seu a escriure, què arriba abans? El leitmotiv? I dius, a mi, el tema d'esperar, ja sigui físic o no físic, però els contes comencen a sorgir i després, quan els tens escrits, descobreixes que tenen un fil d'unió, com el fil d'Ariadna, que mos duia pel laberint, d'una manera no provocada, o quan te seus a escriure un recull de relats, dius, escolta'm, aquest pic ja fa temps que ho estic allà pensant, i vull que vagi d'això, i a partir d'aquí crees històries.
No, aquesta vegada sí que no ha hagut una idea que hi fos abans, no? Perquè aquest conte s'ha escrit al llarg de molts anys. Els primers, jo per mi, tenen més de 12 o 13 anys. I clar, jo els he anat escrivint, els he anat guardant, i després sí que és vera que vaig veure que hi podia haver aquest fil, o aquest nexe d'unió, no? També va ser un temps, quan molts dels que vaig escriure, un temps en què és vera que els meus pares eren grans i anaven molt en els metges, i els acompanyava, i clar, també estava molt en sales d'espera i me va sorgir un poc l'idea aquí. Però no va ser abans i després començar a escriure relats sobre això, sinó al contrari. Primer els vaig escriure i després vaig veure que
tenien un fil de connexió.
Sí, exacte.
Clar, ara que dius això, faig un parèntesi. La Neus Canyelles és bona guardant coses, vull dir, perquè jo guardar un conte 12 anys, llavors no sé ni on seria. Fas moltes còpies de pendrives...
No,
ho
tenc a l'ordinador, també tens la còpia en paper sempre, perquè jo sense un paper no som res. Vull dir que només la part tecnològica no se m'adona molt bé.
Clar, i venim de publicar un llibre com va ser Milady, que no és que aquests contes no tinguin un punt molt personal, ara en parlarem, però sí que Milady era com una exposició, gairebé posar-te separador. No sé si aquí, amb aquests contes, has decidit triar altres narradors, encara que sigui un narrador omniscient, algun dels contes, també per una mica de pantalla, una mica de paret, per sobreposar-te en allò que va ser un llibre com Milady.
Sí, no, la veritat és que tots els contes estan narrats per la mateixa veu, que és la persona, la protagonista, el personatge principal, com li vulguis dir. Sí. I...
No te preocupis, no demanava, sí. Venint d'una història com Milady, que parlava de ta mare, de la teva família, és a dir, que era una cosa com molt personal, sé que has decidit fer una mica més de ficció, en certa manera.
Una mica més, sí, però... no gaire, tampoc. Vull dir, jo sempre he escrit de coses bastant personals. Milady, evidentment, és un, el millor cas més extrem. Bé, també les millors vacances de la meva vida. Bé, tots els darrers, els tres o quatre darrers, són sempre sobre coses molt
ara
pròpies.
Ara està molt de moda, això.
Sí.
Aquesta...
Sabeu que sí.
Literatura del jo.
Ja. Mm-hmm. Però jo des que vaig començar a escriure...
Es sempre escrit pionera.
Sempre, no sé si, no sé què vaig ser, però que vull dir que sempre he tingut el mateix to i és el que a mi m'agrada llegir, també.
T'agrada llegir, sí? T'interessa? Estàs interessada per la literatura actual o més de clàssics?
Bé, ara, des que vaig deixar de fer una pàgina de llibres en el diari, la veritat és que no he llegit tantes novetats i no estic tant al dia, la veritat. Mm-hmm. I també en l'edat trob que ja no estic per segon que intent llegir coses que sé que
penso
que me poden agradar o rellegir coses que sé que me van agradar molt. Mm-hmm. i que potser ja no me'n record i dic, però per què era això? I ho torno a llegir. Això sí que m'agrada.
Ha rellegit Neus Canyelles a Catherine Mansfield per fer algun d'aquests contes? Ho dic perquè n'hi dediques un dels contes que està inspirat en un altre conte seu. En el mateix conte surt Bukowski. M'ha sorprès que sortissin dos autors tan sumament diferents un de l'altre o un mateix relat.
Sí, és bo, és que pareix una contradicció, però és que són dos autors que m'agraden molt, a part de molts altres, no? Però aquests surten citats aquí, sí. I bé, aquest conte, lo de que estigui inspirat en un de Catherine Mansfield, no vol dir que... És un poc la història d'uns personatges que tu te penses que són uns o d'una manera i després són d'una altra. I això sí que m'ho va inspirar un conte que m'agrada molt de Catherine Mansfield, que crec que traduït seria Les filles del difunt coronel. Jo és que l'he llegit en castellà. I bé... quan ja el vaig haver escrit vaig dir, no sé si és que me'l va inspirar o si és que va ser que primer el vaig escriure i després vaig dir, ostres, això pot tenir a veure amb aquest conte d'ella i bueno, vaig posar que estava inspirat.
Què explica? Què expliques en aquest conte?
Ai, és que sí, bé.
No se pot, no.
Ara t'anava a dir, no, com bé que no ho expliqui, bàsicament
no,
perquè...
És que no fa gràcia.
En aquest sentit, en Neus Canyelles juga molt en sol lector.
Sí.
Com va fer Carme Riera a Te deixa molt la mà com a penyora, clar, quan arribes a la darrera frase, o quan arribes a un punt d'algun dels contes, descobreixes que allò que t'està explicant Neus Canyelles va... per un altre camí, com es conta inspirat en Catherine Mansfield, o per exemple és darrere de tots, és que parla de l'ocell, després quan descobreixes una mica, vas llegint, t'endinses dins d'aquest conte, descobreixes que aquest ocell és o no és, però que fa vehicular tot aquest conte, per tant no farà més por. Bé, tu pots fer el que vulguis, els contes són teus.
És que sí, no sé, no fa gràcia.
No, si t'estimen més que no.
Si la gent ha de llegir en Neus Canyelles, que ho ja ha vengut a presentar-nos, Sales d'espera, publicat per Empúries, com a autora, nosaltres respectam la teva voluntat. No em faltaria d'altra. Clar, quan dones un relat per acabat? Ho dic perquè de vegades amb una novel·la, no? Un sap que, jo què sé, el personatge és mort, ximpunt, l'envies a editor i després ja està fet. Però clar, un conte té aquest punt de peça d'orfebreria que jo sempre m'he demanat, i tu, que ara que citaves Catherine Mansfield, pens que hi ha tota una tradició de dones contaires, jo què sé, pens en Dorothy Parker, per exemple, que m'encanta, Patricia Highsmith, és a dir, que totes, per mi, les millors contistes són dones, les coses com són, sou dones. En quin moment Neus Canyelles dona per acabat un conte?
És que jo crec que m'acosta molt d'explicar-ho, perquè jo ho sé, i ho not, i pens, ja està. Però com ho expliques? És que és impossible. Però això me resulta impossible.
Mai hi ha tentació de reescriptura?
Supos que cada escriptor fa el que troba. Jo no. Jo, per exemple, aquests que dic que fa que tenen 13 o 14 anys, no sé, molts, estan exactament igual que quan els vaig escriure. A mi que a mi és una paraula, això, però... és el mateix conte, i acaba allà mateix, i les idees són mateixes.
Però això està molt bé, perquè hi ha gent que a vegades s'empagueix d'allò que va fer en un passat.
Ja. Bé, el millor jo de contes que vaig fer molt abans de començar a publicar també, tampoc ja no m'agraden gent, vull dir, no els atrauria per res. Però sí, amb això puc dir que estic contenta.
La ves alerta amb això, de no els atrauria per res, perquè ara s'està publicant tot de tothom, eh?
Sí, ai, sí, és vera. Bé, no sé, quan sigui morta ja veurem què passa.
Espera, que falti una temporada.
Sí.
No.
Sí.
Està molt bé ser un autor de culte, però si pot ser en vida, no? Molt, molt millor. Clar, també hi ha un tornant a desconcert, un dels contes que comentàvem. M'ha agradat perquè, parlant de bondat o no, dels desconeguts, que això també és un tema com a molt recurrent a la literatura i que tu algun d'aquests contes també has practicat, sí. Perquè si hi ha qualque cosa en aquestes sales d'espera, són personatges inadaptats que intenten trobar una mica el seu camí.
Sí, sí, sí. Normalment els meus personatges sempre són tantes que sí, la protagonista, que sempre sols és la mateixa, pobreta, o uns altres, sempre...
Com ho explicaries?
No,
te preocupis.
Jo ho explico. És que... Tenim una Miquel Jun que està fent un vídeo per xarxes i na Neus Canyelles és anticàmeres. I clar, l'ha enfocada jo quan ha començat a parlar i han perdut el fil de la entrevistada. Ah, no, ha estat això? Ah, ok, és que te vaig mirant en Miquel, dic, ah, volies quedar guapa. I no, ja està, Neus.
No,
si
no,
així...
no ha estat això. És que me passa molt que començo a parlar i escat d'uns segons. No sé què dir.
No, xerrar-te la teva protagonista.
Però això és qüestió mental meva. Sí que els protagonistes sempre solen ser gent inadaptada, gent que no entén res, gent que pareix que ve d'un altre planeta i els han ficat aquí, diuen, però això que... Perquè jo me sento així, avui en dia. Vull dir... I els meus personatges també són aquest tipus de persones. I clar, és veure que a la vida sempre estem en moltes ocasions en mans de desconeguts. I això és aquest... Bé, sempre ho dic perquè és aquesta frase d'un tramvia...
De sempre confiat en la bondat dels desconeguts.
I és una frase que m'agrada molt i que estic completament d'acord amb ella. I clar, això també surt, aquesta idea, intent que...
I que també els inadaptats, Neus, tenen un punt literari...
Sí.
Que retratar sa felicitat, jo sí, pensava llegint els teus contes, i per preparar una mica l'entrevista i per fer preguntes d'aquestes que s'embliquen ser, per retratar sa felicitat ja hi ha Instagram. En canvi, sa literatura és una altra cosa.
S'ha de poder expressar qualsevol cosa, tant la felicitat com la desgràcia, la tragèdia, tot. Jo crec que la literatura hi cap tot. Instagram no ho sé, perquè com que no entenc ni m'interessa, supos que sí que només surt la felicitat, però és una gran mentida. Vull dir, si s'ho volen creure que s'ho creguin, és que hi entren, però a mi me pareix tan fals.
Som en conversa amb Neu Canyelles, escriptora, que avui ve a parlar-nos de Sales d'Espera, un recull de contes publicat per Empúries. Clar, abans t'he demanat quan dones un conte per acabat, no? Com aquell versos de Miguel Àngel Riera, mai donis per finit el temps de seduir-me, mai donis per finit el temps d'escriure un conte, però a l'hora d'ordenar-los, com funciona aquest tema? Et agafes un bloc com conten que va fer Blai Bonet, segons quines novel·les seves, que ho va mesclar tot quan t'ho va donar l'editor i ja està? Tu te mescles en cura perquè crees... com ara està de moda en els discos d'Anna Rosalía, tot un concepte, que un se contesta en l'altre. Com funciona aquest organigrama de conte?
La veritat és que estan bastant col·locats cronològicament. Vull dir, els primers són els que tenen més anys.
Per tant, és un tema d'escriptura. A mesura que ets escrius, van un darrere l'altre. No hi ha una intenció...
Sí, no ho sé, a vegades potser sí que en col·loco un abans o després, si són com més igual, no sé per què, no sigui molt, que no pareixi repetitiu, però la veritat és que no està planificat.
Que el pas del temps, com és en aquest conte? Perquè, clar, dius, vaig escriure un conte fa 12 anys. Fa 12 anys a ara hi ha qualque cosa que no te quadri? Ho dic per la evolució humana, no per els teus escrits.
Sí, no, ja. No sé, en aquest cas no m'ha passat. A lo millor un altre moment podria ser, però...
Ets universal.
No ho vull dir com per tirar-me floretes, però... No sé, és que jo penso que des que vaig començar a escriure a lo millor ho feia pitjor, el que sigui, no? Però sempre he tingut el mateix to. Jo crec que el to l'he volgut mantenir sempre igual, sabia bastant bé el que volia fer. Cosa rara, perquè és l'únic en el que tenc algun tipus de seguretat, perquè mai sé què he de fer, res més. Però en l'escriptura, jo sempre ho dic, que és el meu espai, la meva llibertat, és el meu, el més meu, el més íntim i propi que tenc. I és així, vull dir, tota la resta de coses no... Ni me preocupen tant, ni sé molt bé què faig i què no faig. Però en l'escriptura, sí, intent... No sé, intent... Crec que tinc un punt de seguretat que no tinc en res més. I crec que això ja ho tenia quan vaig començar. A lo millor ser presumptuós, però...
No.
Però és que és el que pots.
I quan Neu Canyelles escriu, té qualque lector dins el cap? Qualque tipus de lector? Pensa en gent que s'hagi trobat a clubs de lectura, gent a qui li deixi els seus llibres per comentar. Sí. No sé si tens un lector tipus a qui pot anar adreçat aquest tipus d'escriptura teva, tan personal, tan en primera persona, tan a flor de pell, que també demanda molt del lector, perquè has d'estar en un moment una mica àlgid per poder entrar dins aquests contes.
Sí. A veure, tenc unes quantes persones a les quals quan acabo un llibre els ho don i vull que me donin la seva opinió.
Abans que l'editor.
Sí. Sí.
O l'editora, no sé qui tens.
Editor. Sí. I sí, m'agrada que me diguin a veure què pensen. Però ja està. Jo en l'editor en general no hi penso mai. Jo quan escric per jo i el que jo m'agradaria llegir, suposo. No sé. I no hi penso.
Mai. Ara no m'hauria de demanar per espais del temps en aquest recull, però si una cosa té, la nostra convidada d'avui, la Neus Canyelles, escriptora de ciutat, és que ha publicat molt. És a dir, ja tens com una obra, una trajectòria literària a les teves espatlles. No sé com has vist l'evolució del teu estil respecte de llibres anteriors com Mai no sé què fer fora de casa, o, per exemple, autobiografia autoritzada, o Milady, que és el darrer. Com que és el darrer, m'imagino que l'evolució no ha estat tant, però quan, no sé si te revises, però quan penses en tot allò que feies, no sé si notes que ha hagut un canvi, no sé si és hora de seure't a escriure, és hora de poder aconseguir idees o inspiració o relats que te serveixin. No sé si hi ha hagut evolució o des del primer dia has aconseguit ja aquesta tècnica teva. Què t'ha dut fins aquí?
A veure, jo la tècnica he intentat mantenir-la i anar millorar-la, evidentment, perquè llegint i comparant i contrastant, vull dir, sempre... però...
No passis pena.
Demanàvem per l'evolució i per com has anat evolucionant com a escriptora des d'aquells primers textos. Ara, si tu has notat, no sé què t'acosta... Jo, per exemple, sempre m'ha fet molta peresa tot. Ja. Jo supos que si me poràs escriure una vegada, la segona m'acostaria un poc manco i ja que faria com un ofici, vull creure. Sí. No sé si tu has notat que ara t'acosta manco, sí, t'has creat un racó, tens com un ritual... Em encantaria que me diguessis que tens rituals. Seria meravellós.
Ai, no entenc.
No en tens.
Exacte.
Sabia jo que no entendries. No, perquè bona escriptora. Jo necessitaré conjurar moltes coses. Sí. En canvi, tu ja ho tens tot per mà.
Sí, jo... Ja me tira a la piscina, que diuen, i faig el que puc, i ja està. I sí, a veure, els darrers llibres, a partir de... No sé quin diria, el primer, però els tres o quatre darrers, fins i tot hi ha gent que m'ha dit, ai, pareixen una trilogia, és de... És que són... Serien... Bueno, Milady, aquest, i les millors vacances de la meva vida, que aquest també és molt, molt, molt personal. No són cap trilogia ni res, però és veure que estan... Són com un subgrup dins tota sa... Tampoc no és tant, crec que he publicat 10 llibres en total. Perquè supos que cada vegada he anat depurant més el que és, el que a mi m'interessa, que és lo personal i lo que ara se diu autoficció, bé, l'autobiogràfic.
I també té un punt catàrtic, però, Neus, ho dic perquè parlar de... Ho dèiem ara, un dels contes ho expliques, que tens aquest costum d'anar amb una llibreta, anar apuntant, que tot tingui una versemblança, sobretot una base real. Clar, això també hi ha vegades que quan un té un problema pot anar a parlar-ho amb un psicòleg, pot parlar-ho amb un amic o pot escriure. No sé si per tu l'escriptura també ha tingut aquest punt... És que no m'agrada l'adjectiu catàrquic, perquè toca que anem abusant massa.
Sí,
però
sí,
un puntet sanador.
Sí.
És a dir, perquè a vegades quan veus una cosa escrita o quan un problema és compartit, pesa com a manco. I supos que també escriure deu ser una cosa semblant.
A veure, jo és que sempre ho dic, que jo quan escric és quan som més feliç, jo molt, molt feliç. Hi ha gent que pateix molt, gent que diu que no pot, en sa fulla en blanc.
Jo hi ha gent que diu que escriu també molt bé perquè diu que és un patiment.
Sí, jo si fos un patiment, la veritat, sempre ho dic, me dedicaria a una altra cosa, perquè per patir ja tinc moltes altres coses, vull dir.
Un patiment per després tenir una recompensa,
sí,
també, vull dir que també...
Sí, ja ho entenc, com ho diuen, però bé, ja ho dic un poc d'ironia, perquè no ho entenc, però... Jo és que som... El que més m'agrada de tot és el moment de l'escriptura, molt més que quan publiqui i després vaig a un club de lectura. Això, totes aquestes coses estan bé.
La promoció no t'agrada tant.
La promoció no m'agrada gaire perquè som tímida i no me costa molt. Però bé, jo m'esforço. Sí. Ja som molt d'anys, ja fan cop a 30 anys.
Ja estàs a pesar.
No sé si em millora gaire, però bé.
I escrius cada dia, Neus?
No. És que no tinc cap disciplina. A lo millor, si me posés ara a escriure una novel·la, jo sí que escriuria cada dia, però ara, per exemple, des que vaig acabar aquests contes, tinc molt poca cosa, vull dir, no som disciplinada, som molt vaga, jo ho reconec. I els meus llibres són bastant breus, i, vull dir, no tinc paciència per esperar molt a veure com acaben les coses, a veure com van evolucionant. Uh-huh. I no... Lo que sí que és, amb lo que són més disciplinats són els articles d'última hora, que, clar, com que has de fer un cada setmana, tant si vols com si no, t'has d'esforçar a tenir qualque idea. Uh-huh. Però no són gens disciplinats.
clar, parlaves, només he escrit 10 llibres, déu-n'hi-do, hi ha gent que no té ni un 10% d'aquesta trajectòria. També has estat una autora premiada, vas guanyar el Mercè Roda Leda de Conte, per exemple. No sé quin valor dones en aquest puntet d'ego que de vegades donen els premis, de dir, és com d'un segell de qualitat, que de totes maneres ja el tindries, però que també és com un... Sí. Clar, la literatura té aquest punt de locus extern que tu pots escriure per tu, però també si no hi ha lectors... o no te cerquen o no te llegeixen, també perd una mica de sentit aquest acte comunicatiu. Per tant, quin valor donen a Neus Canyelles en el tema dels premis?
A veure, jo trobo que estan bé i que sempre te... A veure, quan jo vaig guanyar el premi Ciutat de Palma, que va ser el primer, sí, m'he guanyat un altre, però no era tan conegut ni res. Quan me van demanar que trobava, vaig dir, mira, ara ja no me fa tanta vergonya dir que som escriptora, o que vull ser escriptora, perquè pareix que ja tens com una bala o alguna cosa, no? Encara que sigui un premi senzill. I crec que és això que te permeten començar, a lo millor en el meu cas, me van permetre començar a publicar també a Barcelona. I vull dir que no és una ajuda, si quan t'hi presentes és perquè vols guanyar, això està clar. I també són una ajuda econòmica, en molts moments. Jo, en el principi, també me presentava per guany econòmic, també, no? Vull dir, un poc tot en general. I bé, jo no renec dels premis, crec que estan bé que existeixin i que la gent s'hi presenti.
I ara que hem parlat de Mercè Roda Leda, que s'ha posat tan de moda un altre pic i que se n'està parlant tant, tu també la reivindiques, a Mercè Roda Leda?
Sí, jo... Crec que en català és la meva autora preferida. Uh-huh. Ella i en Josep Pla també m'agrada molt. Uh-huh. Tots dos. Són com dos mestres a reivindicar. Sí. Uh-huh. A més que va ser de lo primer que jo vaig llegir en català, perquè ja era un poc grandota en altres escoles, no? Jo fins a BUP no vaig estudiar català. Uh-huh. I vull dir que va ser de les primeres coses que me van inspirar a voler també jo fer una cosa prescuda. I trobo que en el principi per que limitava un poc, però després ja se me va passar.
I de tot això i molt més ho trobareu a Sales d'Espera de Neus Canyelles, aquest nou recull de contes publicat per Empúries, ja el teniu a totes les llibreries. Des d'aquí recomanadíssim, perquè el bo que tenen els contes de Neus és que són breus i serveixen molt bé per posar-se deures un abans d'anar a dormir.
Sí,
i clar, amb una setmana ja el tens escabatxat, cosa que has d'agrair perquè te'n vas a dormir al manco amb una mica de reflexió. Enhorabona, quedam a la pròxima promoció, Neus, quan tornis a la llibre i en tornem a parlar.
D'acord, moltes gràcies.
Neus Canyelles, moltes gràcies, un plaer, com sempre. Fem una pausa i ara tornem.
IB3 Ràdio és història. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hi ha una paraula que jo crec que, més que en desús, jo crec que aviat desapareixerà. I és porgueres o baleis. Les porgueres eren allò que quedava del gra una vegada passant per Garbell, se tirava i s'adonava, se viram, o se feia qualque cosa, no se tiraven mai, no, tots s'aprofiten al camp. I això eren porgueres, i a vegades jo també sentia balells. És una paraula que gairebé ja no s'utilitza, o està molt en desús, evidentment perquè la feina la qual donava nom també va desapareixent. I això passa que en tot el món són paraules que una vegada que ja no poden arbitrar la paraula, la feina a la qual donaven nom, desapareix.
Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.
I 34 minuts i tenim la senyoreta Brioche aquí que posa a prova el nostre estendi d'en Toni Cardell. Quan t'arriba ja riu.
Perquè fa de cantant d'òpera frustrada i de vegades fa...
T'hauria agradat ser cantant d'òpera?
Bueno, vaig prendre un període de classes.
Sí?
Sí, és molt gent.
Molt.
Però, i tant, que m'hagués agradat. A tu no?
Sí.
És una cosa com a...
Sí,
uau.
Sí. Ahir que vam parlar de Mozart, intentava fer...
Rigoletto!
Espera...
Com és? No, ara no puc, ara no puc. S'ha de fer una bona preparació.
Ho vaig cantar tot el dia, perquè preparàvem això de Mozart i jo vaig tenir
dins el cap. Se te va ficar dins el cap.
I vaig cantar tot el cap vespre i dic, canta per tu. Perquè mira quin funk que fa avui. Però bé, és un altre tema. Com ha anat?
Molt bé, mira, és que avui...
Estam d'aniversari?
Sí, de doble aniversari. Avui fa 15 anys que vaig sa mare, d'en Martí Brioche, que el batia ara així, dins, que son nom Arziana, d'acord?
Ja no és en Martina, és
no,
en Martí.
No, és en Martí Brioche. I que en faci molts i bons, molts anys des d'aquí, Martí.
Sí.
I, per una altra banda, també és aniversari perquè avui, aquesta setmana, dia abans, dia després... Ja fa un any que feim gastronomia arziana amb la senyoreta Brioche aquí a Tèntol. Bravo, bé! Bravo!
Fes com és el nostre lema.
Gastronomia. Avui el duc preparat una mica, a veure si t'agradi. Ja sabeu... Bueno, perquè avui va de tortades, no? Ara estic dient la frase final, però tant se va. Perquè,
igual,
ja sabeu que les tortades són per dies especials i que en van acompanyir música i tassó d'aigua, la festa està servida. Moltes felicitats de tutti. Visca la gastronomia arziana. Fes el que puguis, el que te vengui de gust, el que tinguis, serà per llevar-te la gana. Salut! La qüestió és que tot està bé.
Sí.
I avui duc una proposta, perquè tu com te relaciones amb les tortades d'aniversari, les tortades de festa?
Jo som molt de fer postres.
Sí?
M'agrada molt.
Quina és la teva best?
Faig diferents.
No, me n'has de dir una.
Però jo, clar, és que el problema és que jo els faig rànsies, perquè quan són d'aniversari, no. Quan són d'aniversari tenen tot el sucre del món.
Estan parlant d'això, de tot el sucre del món.
No, sí.
Quina és la teva estrella?
Mira, una que fa ma mare, que és una coca de merengue, em posa una base feta seva, després hi posa crema pastissera i una merengue a damunt, així amb un reguinyol, que és com un fantàstic.
Això és com un quarto amb batumat, però no és quarto,
però
és una coca, no? Com aquella capeta de llem o de cremeta.
Exacte.
I per damunt, sí.
I per damunt...
I després encara li pots posar xocolata fusa per damunt, que se queda dura.
A vegades no posa, també. Però
sí, com un coixí,
massa.
com un quarto amb batumat.
Aquesta
sí.
Sempre ha estat la coca de tots els nostres aniversaris. Pastís... per excel·lència dels nostres aniversaris des d'ençà que eren petits.
Què dius? Tarta, tortada, pastís, com li deus? Ja... Cal dir tortada, no és cert?
Sí, bé, jo és que som una mica d'esbarbarisme en aquest cas. A mi me surt tarta, perquè un pastís per mi és una altra cosa.
Sí,
un pastís per mi és petit.
T'entenc.
En canvi, una tarta, encara que sigui incorrecta, haurien de dir tortada
o
pastís.
I amb el complement pastís d'aniversari ja li dono més dimensió?
Millora, sí, millora.
Bé, la qüestió és que tu, per exemple, quina relació tens amb les tortades? Ets bon cuiner de tortades?
És a dir, jo fins que vaig tenir 11 anys teníem la tia Xisca, la tia de ma mare, que tenia una pastisseria, que feien, pastissos a l'engròs per repartir en els hotels. I jo sempre record que me feien un pastís de nata amb maduixes per damunt i gelatina. i farcit de confitura de maduixa, que no, devia haver poca maduixa perquè era industrial.
Això...
A mi això me fascinava. Jo frissava que arribés a l'aniversari, jo som gras des de petit. És a dir, jo ja somiava en so dolç. I aquests pastissos m'encantaven. I ja de gran, sempre em faig una d'aquestes fora forn de formatge, que és la que se me va rompre es mollo en el Santi Taura quan vaig anar a l'Esclub Tàper. Aquesta és la meva...
El
meu pastís estrella.
Que està molt de moda.
Sí, que de gelatina. Sí.
Tenen...
Cheesecake.
Cheesecake ha passat pel forn. Aquesta seria cheese fresh. Que és...
fresh cheese.
Exacte, la que necessita gelera.
Sí, la de gelatina.
En canvi, l'altra, quan ha passat pel forn, perquè du ou, aguanta més encara que no hi hagi gelera.
Sí, sigui el que sigui, tots són unes mínsules de sucre, no? Són unes bufetades immenses de sucre. Però bé, avui estan de festa, i si després te comportes... Ara fem un parèntesi, ja en parlarem un dia. I ja en parlarem d'això, de si ets gras des de petit o no, perquè la salut mental també s'ha de contemplar i tot s'ha de compensar. Bé, dit això, començam amb tres opcions. He fet tres opcions. Perfil jo res de res, perfil més o manco i perfil s'ha de fer. Això seria un prototip de persona. Per exemple, jo res de res és un perfil de persona que s'obliden fàcilment de les seves experiències anteriors, estic parlant d'experiències gastronòmiques, i entrar dins la cuina sempre és com una primera vegada, que necessita, senzillament, seduir a un moment determinat a una persona per obligació, perquè de cop els astres li han fet caure que ha de fer una tortada, però si n'ha fet alguna ja no se'n recorda. Les seves experiències s'obliden, li agrada més fer una altra cosa. Llavors, aquestes persones podrien fer una tortada de maduixes, que, agafant-se idea, perquè coincideix d'en Xisco, que li feia la seva tia Xisca, que li fas el nom.
No.
Ah, d'acord.
No, jo faig el nom per predir, però que a ma mare n'hi havia una, també.
La qüestió és que la persona perfil jo res de res s'ha d'anar al supermercat i ha de comprar una base de bescuit de supermercat, que les venen fetes, un bescuit de supermercat n'hi ha dins una palangana com de plàstic.
Ah, sí?
Sí, a la secció Madalenas.
Ja sé què dius.
Ja se va, d'acord? Sí. I després compra natilles de xocolata o de vainilla, maduixes i nata amb esprai. I amb això,
uau,
ho has entès perfectament, destapes el bescuit, hi poses les natilles així amb una espàtula, li fiques, si vols, maduixes, nata, maduixes, perquè se sàpiga que si les maduixes queden davall de la nata...
I queda bé, oh?
Ah, que l'has vista, sí, la veus, sí, és boníssima. Aquí hem fet un petit resum del resultat i és sabor acceptable.
En 5 minuts.
Textura perillosa, segons el temps que du allò fet, perquè tot plegat
per la nata.
I és el suc que pugui fer la maduixa, i que també té un contrast interessant de dolç de sa natilla i àcid de sa maduixa. Per tant, si no en tens ni idea...
M'agrada molt per quan tens pressa...
Un exprés.
D'allò que no te'n recordes, diu, ets aniversari, no sé qui, i no te'n recordes, però això a vegades passa.
Res de res. Aquesta, res, no tens res de res, jo res de res,
D'acord. 5 minuts.
Sí, pam. La següent opció és més o manco. És un perfil de persona que mira molt la televisió i tots els seus, també el mòbil, i els seus algoritmes els ofereixen idees a base de productes de marca i de tamanys determinats.
Jo això me passa. Ho he de llevar a l'algoritme. Comença a mirar cans, perquè m'estim més que me surtin cans que me surti menjar.
D'acord. I aquestes després cerquen que els hi surti allò que han vist a la pantalla, clar, no? I llavors, després de consultar xarxes, s'hi posen, no? Per tant, aquestes persones segur que faran una tarta Oreo. Per què? Fan una base de què? De galletes Oreo i mantega. Pots posar 20 galletes i 80 grans de mantega. Això ho tritures. I en sa mà ho esclafes damunt un motllo de ferro d'aquests de tarta.
Que saps que això és un drama, perquè no te venen sa galleta tota sola i te passes sa vida pelant ses galletes, llevant-te esfarcit, per quedar-te en sa galleta, que jo tinc amigues que ho fan i me sembla una matada.
Però aquí ho poses tot o no? Entenc.
Jo ho hagués posat tot.
No. Clar,
això és gastronomia asiana.
Sí, clar, no, però les meves amigues que la fan, aquesta d'Oreo, lleven sa pasta blanca...
I que ho fan en sa boca amb una forqueta.
Amb
perquè...
una forqueta, amb un guinovetet. Si en queda una mica de resta, no passa res, però que per mesclar-ho en sa mantega, deixa només el que seria el cos de galleta.
T'entenc. Llavors, aquestes 20 galletes sense esfarcit, segons en Xisco, en tota la galleta diu natiu, i 80 grams de mantega, tot capolat...
Però la mantega l'has de fondre.
S'ha de fondre, sí, sí. I això, senzillament...
Si ho deixen en esfarcit, això és una bomba.
I què estan dient?
Clar, no, però és que això és bomba nuclear.
I doncs lleva la mantega, men, què passa? I després, esfarcit seria 400 grams de formatge crema. N'hi ha de moltes marques, d'aquest que és així, tipus un tart, que li diuen a la televisió. 100 grams de sucre, 8 grams, una cuaradeta, un polsim d'essència de vainilla, 400 mil·lilitres de nata per muntar i, a més, després encara Xisco durà 10 galletes més a dins com a tropezón.
Aquesta no puc.
Aquesta no pots.
Aquestes galletes me queden dins la boca.
Jo t'entenc, però quan tens un fill de 15 anys ja han de venir tota la tropa, aquesta triomfa, m'entens? Perquè el que cerquen és aquell gust.
Sí, sí, 100%.
Jo he de dir, ma sincer, oients de Tendol, jo mai he fet una tarta Oreo.
I d'avui és el dia, 15 anys.
No la faré tampoc, ja està. Haurà de ser net 16. La qüestió és que aquí has de fer el que han dit de la base, aquesta base de galleta i mantega, la reserva triturada i després has de batre la nata i el formatge amb el sucre i això queda com una... Com que entra aire, quedarà més compacte i quan ja està compacte li has d'afegir els trossets de galleta esmicolats així, malament tratant les mans, com si fos una espècie de no sé, de farcit, i ho poses això a damunt la base que tenies...
Que m'has posat un pot dins la gelera.
Sí, perquè quedi un pot forta. El resultat...
Que tampoc no té forn, aquesta.
No té forn, però ja té un inconvenient perquè aquí ja has de m'esté un aparell...
Has de capolar galletes.
Has de capolar galletes, has de tenir una batedora per pujar una mica la nata, i has de tenir, a més, un poc... Has de tenir un mollo.
També.
Que hi ha moltes persones que ni tan sols tenen un mollo. Que també ho pots fer dins una creixonera, per exemple. Després no la desmotllaràs, però pots fer cuarada de tartare o dins un plat.
Sí.
I el resultat d'aquí és ben dolç,
dolç,
que encara que la forma no te quedi bé, tindrà un gust que tothom reconeixerà bro.
Totalment bro.
M'entens? Lo de bro, sí. Aquí ha de ser. Oreo, bro.
Bé, perquè... bros no mengen Oreo.
Com que no? Perdona. Perdona.
No és fit.
No és fit, no, però bé.
Després que també ara fem
projecte. Aquesta també és l'opció de comprar-la feta.
Jo no ho he fet mai, Xisco, ma sincer. Sí? És bona?
Jo l'he tastat i no xereca del tot, perquè em venen de gelat, que aquestes són les que han tastat a casa nostra, i llavors hi ha un súper que em ven com a Oreo imitació, que no està gent malament, i després venen com es preparat per fer-la, que tu hi has de mesclar i també fins i tot un mollo de plàstic macarrònic dins la casa, que aquesta...
D'un sol ús, m'imagino.
Exactament, que aquesta, com que va a la gelera, aquesta seva neboda l'ha fet un parell de pits i bé, és comestible.
Un dia hauríem de convidar a la teva neboda, a Martí, els amics, varis, men com s'ho munten si un dia quedassin dins
tots
una cuina tancats, no? Men
sí.
Què passa?
Home, sempre tenen la primera opció.
Sempre tenen la primera opció, que a més és una opció que pot deixar la compra feta i no passes pena de que se tallin un dit, que també està bé, vull dir...
Clar, també en fem propaganda d'aquestes galletes que...
No és la meva intenció, no. Però l'he colat perquè troc que és un univers.
Sí, és un univers.
És que és molt complicat poder parlar d'aquest tipus de galletes sense donar una marca.
Sí.
Jo crec que ja és més com una metonímia, si m'apures.
Sí, jo també estic d'acord, sí. I després tenim la tercera opció, que s'ha de fer, quan ni te planteges si no, simplement ho saps fer i ho fas, que és un perfil de persona que saben, però que no els interessa del tot. No saps si la persona per qui vas pastís o perquè tenen altres feines a fer, però quan s'hi posen, no se'n recordaven de lo molt que els hi agrada fer-ho, de lo molt que els hi agrada cuinar, de lo fàcil que és. I que si t'enganxen, te donen tant de consells que t'embafen. Sí o no? I per aquesta gent és un brownie. Perquè, clar, un brownie ho juntes tot i dins el forn...
Fer, el
ah, ho veus? Tu ets d'aquest perfil, Margalida.
Sí, però... Sí, sí, sí.
Sí? No, és correcte. El perfil que sigui des de l'amor, Love is in the air, love is in the biscuit, love is in the tarta.
Sí, però la gent que fa brownie és molt pesada.
El brownie és molt pesat, no, de fet és un biscuit pesat.
I la gent que fa brownie, perquè tothom se pensa que fa el millor brownie del món.
M'has entès perfectament.
I això és un drama, perquè no tot... És a dir, si tot bo, res bo.
realment, tot el que se posa dins és brownie, que com podrien dir la paraula brownie a la mallorquina?
Coca de xocolata...
Pesadíssima, o calòrica, o perquè tot el que hi posen és boníssim. Mantega, xocolata, ous, sucre, farina, anous i xocolata. I en realitat, aquesta recepta que vos donaré ara, si la podeu enganxar, aneu corrents a agafar bolígraf i paper, perquè aquesta és d'un pastisser...
Top.
Top on the top, eh? Mantega, 250 grams. Xocolata, 140 grams i 4 ous. Això va per un costat. D'acord? Has de fer la mantega amb la xocolata i una vegada està això desfet, els 250 de mantega i els 140 de xocolata, i no està calent, li afegeixes els ous remenats. Llavors es tindrà allà...
Eh?
Sí, d'acord?
Arrovei i és blanc, tot mesclat.
Tot mesclat. Això t'espera dins un bol. I a un altre bol juntes 300 grams de sucre, 120 de farina, 200 grams de anous capolats i 150 de xocolata a trosset. Jo recomano que sigui xocolata forta, 70%, vull dir que no tingui massa llet, no? Llavors, aquí tens lo primer de la mantega, xocolata i ous per un costat i el sucre, farina, anous i xocolata per un altre, que eren 300 de sucre, 120 de farina, 200 de nou, 150 de xocolata. Què passa? Que la farina fa una petita pel·lícula al voltant de les anous i de la xocolata, que això provocarà que quan ho juntis tot no se'n vagin els fons. Vos ha passat mai que fas una coca qualsevol i tires un parell de regalitos perquè estiguin allà de dins i el propi pes fa que... Buf, i tot se va baix. En canvi, si primer ho passes per un colador amb un poc de farina, farà com una petita pel·lícula que quan quedi en contacte amb la massa crua, se quedarà com aferrat. Bé, la qüestió és que has d'ajuntar aquesta primera mantega, xocolata i ous amb aquest sucre, farina, anous i xocolata i fas senzillament una massa homogènia. I això ho estires a damunt una safata de forn, un pírex, un motllo que pugui anar dins el forn, prèviament untat de mantega i de farina. Que t'agrada molt gruixada? No. Aquest tipus de fet, moltes vegades se li diu galleta brownie, no? Sempre també és concepte de galleta.
O cookies.
O cookie, però és de dos dits, més o manco, d'alçada, perquè amb un mos petit ja en té prou. Se sol combinar amb fruita, gelat, unes coses així, perquè desembafi o que hi hagi un pot de contrast, d'acord? I això ho has de tenir, ja t'ho dic, un motllo que ocupi dos dits, perquè això no pujarà gaire, no inflarà, queda com així com ho ficaràs, al millor un poquineu més, però no massa més. A 220 graus, que és un forn mitjanament alt, perquè només ho tindràs entre 15 i 20 minuts. Pensa que aquí...
Només s'ha de fer sal.
Exactament. Saps que n'has après en gastronomia arsiana durant aquest any? Ah, perfecte.
No, perquè el brownie no és el postre que més m'agrada.
Bé, però ja ho has pillat, que és l'única cosa que no se pot menjar així crua, et sou. I aquest resultat és un sabor molt i molt gustós i que té un contrast entre lo cremós o lo untuós que hi ha de dins per aquesta espècie com a de cruixent que s'ha quedat a dalt de contacte amb el forn. És un luxe de trosset festiu infinit. Vull dir, aquí és una quantitat que podeu menjar aquest tros i pujant al Puigmajor, per exemple. O pujant al Puigmajor i menjar el tros allà dalt. És una idea. Aquestes són les meves tres propostes de tortades.
Molt festives.
Molt festives totes.
M'agrada molt.
Està molt bé. Sempre podeu acompanyar-ho de fruita, acompanyar-ho d'un bon tassa d'aigua i una bona caminada o un pot de ball. I hem de recordar que les festes no és el pastís, és compartir, celebrar i pot-se cantar. Moltes felicitats, te desitgem tot nosaltres. Moltes felicitats.
Bravo.
Molts anys,
igualment. I molta gastronomia arsiana.
Moltíssima. I ara ja tenim postres per celebrar-ho.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
Una besada.
Tres ràdios, diversitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El Guateque Musical.
Acabem programa i posam un poquet de música. Tenim en Celestí i en Miquel, que ja són aquí un altre pic. I avui, música pel Dia Mundial de l'Obesitat, Xisco.
Així és, alguns cantants han dedicat cançons a la talla XL, no com a crítica, sinó com a part de la integració i de l'empoderament dels cossos no normatius. Una pionera en aquest sentit va ser Marisa Rojas amb el seu Dona 10, perquè el nostre amor no entén de talles i ens estimam grassos o magres. Que soni.
És una dona 10, estàs la 38, es posa la 40 per mi. Però ten ben clar que si vol engreixar ja no hi ten res a dir. Quan el té endavant el trob elegant, no hi ha ningú amb més encant. Calçons apedaçats, jerseys descarpats, tant se val el trob genial. Perquè el nostre amor no hi entén de talles i ens estimem grassos o magres. El temps gasta el cos, però mai la mirada. La moda no és res, fem una abraçada.
El Gordo de Seven, del Sobrino del Diablo, fa referència directa al personatge de la pel·lícula de David Fincher. La cançó utilitza humor negre i referències cinematogràfiques per parlar de l'excés alimentari. És una peça satírica que connecta cultura pop i crítica social.
Soñé que me hacía vegano y desperté siendo el Gordo de Seven. Soñé que era Fred Astaire cantando. Me desperté melenudo huyendo death metal en un vídeo infernal. Las pesadillas son terribles, pero es peor despertar. Soñé que era un poeta maldito, bohemio y adicto al orujo. Me desperté en Polaris World.
Gordo s'ha fet servir moltes vegades com a insult, com en aquesta cançó de Camilo, que no se'n pot avenir que un altre sigui amb la seva exparella. Un exemple de mal perdre.
Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Sonríes en las fotos, tienes el corazón roto. Me duele ver que te conformas con un gordo que me imita. Nadie sabe lo que tiene entre las manos hasta que alguien se lo quita.
Ai, Camilo, hasta que alguien se lo quita, han de saber perdre. Fat Man és un clàssic de Desmond Dekker i el tema parla d'aquest personatge, de Fat Man, molt conegut dins la tradició popular caribenya. Es considera una de les primeres cançons d'èxit internacional del gènere ska, encara que sigui un ska, vos he de dir, molt, molt suau.
Hey, you fat man, leave my girl alone. On
Fat Bottom Girls, de Queen, publicat el 1978 dins l'àlbum Jazz, celebra les dones en corbes pronunciades i s'ha interpretat sovint com una reivindicació de la diversitat corporal dins l'estètica del rock. Va arribar al top 20 als Estats Units i al Regne Unit.
Inclòs el disc Life in Cartoon Motion, el 2007, Big Girl, You Are Beautiful, és una de les cançons més populars de Mika. El tema es va inspirar en una experiència de l'artista en un club anomenat Butterfly Lounge, freqüentat per dones de talles grans. Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming, big girl, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die, 'cause I'm
I tancarem la parada en All About That Bass, que va ser el senzill de debut de Meghan Trainor i un èxit mundial arribant al número 1 del Billboard Hot 100 durant 8 setmanes. La cançó defensa una imatge corporal allunyada dels cànons ultraprims i es va convertir en un himne pop vinculat al moviment Body Positive. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty. Ai, quin greu, ara, Badó, té aquesta cançó, però no tenim més temps perquè fins aquí el programa d'avui, Xisco Nadal, Celestia Olivé, Miquel Jou.
Fins demà.
Fins demà.
Moltes gràcies, Toni Cardell. El control tècnic. Tornem demà, una ferrada.